debat sobre el futur de les nuclears i per posar-hi context, comencem connectant amb l'Álvaro García des de Ràdio Cáceres.
En los últimos meses el foco ha vuelto a la central nuclear de Almaraz en Cáceres. A finales de 2024 nació la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al Futuro, que reúne a vecinos y cargos locales y que el 18 de enero de 2025 movilizó a miles de personas hasta las puertas de la planta. Su meta, pedir la continuidad más allá de 2027 y 2028. En octubre de este año han lanzado la Alianza por Almaraz, con decenas de colectivos adheridos. En paralelo, el debate político se ha desbordado. En Extremadura, PP, PSOE y Vox han coincidido en apoyar la prórroga. La presidenta María Guardiola ha defendido que Almaraz es clave para la región y el empleo. Y desde Madrid, el gobierno recuerda que cualquier extensión debe cumplir tres condiciones: seguridad, cero coste para el ciudadano y garantía de suministro. La última novedad: Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la planta, han decidido solicitar ya la prórroga hasta 2030, reabriendo el calendario del apagón nuclear y la discusión fiscal asociada. Frente a ello, hay voces discordantes. Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sumar o Alianza Verde rechazan la prórroga, alertan del aumento de residuos y cuestionan que la medida aporte estabilidad real al sistema energético. Así, Almaraz se ha convertido en el símbolo del choque entre seguridad de suministro, empleo y transición energética. Y la decisión ahora vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno de España.
Que direu, Extremadura potser em queda molt lluny, però és que això també ha de tenir efectes en les centrals nuclears que tenim aquí a casa nostra, a Catalunya. Anem a pams, Laura, què justifiquen des de les empreses propietàries de les centrals nuclears?
Doncs mira, penseu que el calendari que es va signar el 2019 parlava d'aquest progressiu tancament de les centrals. Doncs bé, des de Naturgy, per exemple, sostenen que el context energètic actual ja no és el mateix.
L'acord tancat fa 6 anys, què deia exactament?
Doncs era un acord signat per Naturgy, Endesa, Iberdrola i EDP i preveia l'apagada progressiva entre el 2027 i 2035.
I des del sector de l'energia nuclear, a dia d'avui, any 2025,
doncs,
què?
Mira, l'energia nuclear continua sent una grandíssima solució per l'estabilitat en els costos, la baixa emissió de carboni, encara que tenen, per contra, la gestió dels residus. Les elèctriques, a més, reclamen una reducció de les taxes que paguen a Enresa, que és l'empresa pública encarregada del seu tractament.
I aquí tenim una vegada més reobert el debat sobre si és o no necessària l'energia nuclear, i això és el que volem analitzar ara amb el cap d'economia d'aquesta casa, amb el Jordi Fàbrega. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marina.
Tu en saps bastant de tot això. Sabem, ens consta que tu has mirat i remirat de dalt a baix. Per tant, per començar, primer de tot, posem algunes xifres. Quin és el pes actual de l'energia nuclear dins del mix energètic d'Espanya?
Doncs mira, ara mateix el 20 o quasi el 21%, per ser exactes, de l'energia que es genera a Espanya ve d'alguna central nuclear, si mirem les xifres dels últims anys. Aquest percentatge és pràcticament el mateix que ve de l'energia eòlica i també de l'energia solar fotovoltaica. És a dir, cada una d'aquestes tres energies aporta entre un 20 i un 22% de tot el mix energètic. És veritat que la nuclear ha baixat, però lleugerament. Fa una dècada aportava el 22% del total, ara està entre el 20% i el 21%, segons les dades de Red Elèctrica. Això a l'estat espanyol. Si mirem a Catalunya, les dades són molt diferents perquè aquí, com deies, la nuclear té molt de pes. De fet, hi ha diversos reactors i això fa que més de la meitat de l'energia que es genera a Catalunya sigui nuclear. En el que portem d'any, per exemple, és el 58%, molt per davant de la segona tecnologia, que serien la hidràulica i els cicles combinats, és a dir, el gas, que aporten un 12% de l'energia.
I quins són llavors els pros i els contres de l'energia nuclear? Perquè aquí doncs, n'hi ha per tots els gustos, però
sí.
Després hi ha la realitat. Quina és aquesta realitat?
N'hi ha per tots els gustos i podríem dedicar-hi molta estona de ràdio a explicar els pros i els contres, però per resumir-los una mica, entre els pros els podríem reduir a 4. El primer és l'autonomia estratègica, perquè és veritat que ara, en un moment en el que geopolíticament el món està com està, i en parlàveu fa uns instants, el que s'argumenta és que no s'ha de dependre massa d'energia de fora, que no s'hagi de comprar gas, per exemple, a Rússia, per fer funcionar els cicles combinats, perquè ens en podem quedar sense o perquè el preu es pot disparar. Aquest és el primer argument. Un segon argument té a veure amb l'estabilitat del sistema, perquè ara mateix, especialment després de l'apagada del 28 d'abril, la nuclear és una de les tecnologies que pot amortiguar les oscil·lacions a la tensió que van provocar caigudes com la de fa mig any. No és l'única central, no és l'únic tipus de tecnologia que ho pot fer, però aquesta feina d'amortiguar, de moment, no la poden fer les renovables de manera general, així que aquest seria un altre argument. N'hi ha un tercer, que és el cost, perquè l'energia nuclear, un cop les centrals ja estan construïdes, és més barata que el gas i que els cicles combinats, per exemple. És veritat que no és més barata que les renovables, però sí que altres tipus d'energia. I el quart argument, per resumir-ho així, té a veure amb el que es coneix com a taxonomia europea.
Ui, perquè
des de fa uns anys, sí, des de fa uns anys, després de molta polèmica, la Comissió Europea ha passat a considerar la nuclear com una energia verda, perquè no emet CO2. De fet, redueix les emissions de diòxid de carboni i això ha donat arguments als partidaris d'aquesta energia. Això són els arguments, diguem-ne, a favor. Hi ha arguments en contra, lògicament. També n'hi ha molts, però t'ho reduiria a dos. Mm-hmm. El principal argument en contra de les centrals nuclears segueix sent el risc d'accidents.
Val.
Perquè, a més, quan més velles són, més alt és aquest risc d'accident nuclear. Estem parlant, en el cas d'Almaraz, d'aquesta central de Càceres, que es va inaugurar el 1983, és a dir, que ara té 42 anys, i que es planteja que duri més. Hi ha algunes centrals, com la d'Almaraz, diguéssim, centrals bessones, Estats Units, que tenen vides ja de 60 o que se'ls ja ha ampliat la llicència fins als 80 anys, i això, per tant, eleva els riscos. I un altre argument en contra té a veure amb els residus nuclears i el cost que té gestionar-los. Estem parlant de molts milions d'euros que es gasten en la gestió d'aquests residus, diners que paguen les empreses a través d'una taxa a Enresa i que suposen una quantia que seguirà creixent i mantenint també el risc d'accident si s'allarga més la vida de la central d'Almaraz.
Clar, aquí el que crida l'atenció és aquest canvi de posició, no? Perquè van ser les pròpies empreses de l'energia les que van dir tranquils, que anem amb aquest tancament progressiu, i ara de cop diuen que no, que és el que ha de passar en els propers temps, per tant.
Aquí el canvi bàsicament té una explicació, que són els diners, com passa moltes vegades amb aquestes qüestions, perquè el que demanaven i el que segueixen demanant amb la boca una mica més petita les elèctriques és que no hagin de pagar tanta taxa en Enresa per aquesta gestió dels residus. Per canviar el calendari de tancament que es va aprovar a proposta de les elèctriques i que va donar llum verda al govern. El que ha de passar, primer de tot, és que les empreses propietàries de les centrals demanin allargar la llicència que tenen. En teoria, segons el calendari de tancament pactat, com dèieu, la d'Almaraz serà la primera central a tancar. Un reactor tancaria el 2027 i l'altre el 2028, però la pròrroga s'ha de demanar amb 2 anys d'antelació. I això vol dir que la petició s'ha de fer abans de l'1 de novembre, o sigui que probablement avui mateix o demà es farà la petició oficial. L'empresa ja ha dit que presentarà aquesta sol·licitud i que demanarà que el tancament s'allargui de moment 3 anys, fins al 2030. Hi ha diversos arguments que esgrimeixen i que podem resumir en dos. Un és el de seguretat energètica. Diuen que les nuclears, com explicàvem, poden garantir la generació de llum sense problemes i amb més seguretat que altres energies. És el que deia, per exemple, el conseller delegat d'Iberdrola a Espanya, Mario Ruiz Tagle, fa unes setmanes.
Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos hoy, que tienen coste, y que nos podemos arrepentir en el futuro, porque de eso sí que hay objetivamente muestra.
Jordi, després hi ha el suport social també dels llocs, dels municipis on estan instal·lades aquestes centrals nuclears perquè donen feina a Almaraz, però també doncs, a Vandellòs o a Ascó, per exemple, aquí a Catalunya.
Exacte, el suport social sol ser un altre dels arguments a favor de mantenir les centrals nuclears. De fet, a Extremadura, en el cas d'Almaraz, hi ha unanimitat entre tots els partits polítics i entre la gran majoria dels habitants en demanar que es continuï. Així que el que és important veure aquí és també si aquesta petició de pròrroga que han de presentar les centrals està o no condicionada, perquè parlàvem dels diners i hem de veure si la petició que es presentarà avui o demà demana la continuïtat d'Almaraz i prou, o si demana la continuïtat d'Almaraz a canvi de que li baixin els impostos o algunes taxes. I aquí hem de recordar que el govern d'Extremadura s'havia compromès a fer-ho, a baixar les taxes que paga Almaraz, però s'han convocat eleccions i, per tant, aquesta promesa ha quedat de moment incomplerta.
Clar, i el govern central aquí el que respon és que hi ha 3 línies vermelles.
3 línies vermelles que no s'han modificat i que són que la continuïtat de qualsevol central nuclear per aprovar-se ha de complir 3 condicions. Que es garanteixi la seguretat dels ciutadans, que la continuïtat de la planta no tingui cap cost pels consumidors ni pels contribuents i que sigui, a més, convenient pel sistema elèctric. Fa uns dies la vicepresidenta Sarah Hessen deia que aquestes segueixen sent les línies vermelles i que, de moment, diu, les elèctriques no les compleixen.
I aquí estem anant al debat de sempre. El futur ha de ser l'energia verda i renovable, el problema és, com sempre, el mentrestant.
Sí, sobretot perquè estem en un procés de canvi energètic, estem camí de l'hidrogen renovable, estem negociant si es mantenen o no els objectius de descarbonització, estem també buscant la manera d'introduir les renovables entre les tecnologies que poden ser més segures, i falta un debat clar sobre això i sobre el model energètic que volem. És veritat que sense fer el debat i sabem que tancar les nuclears és irreversible, no anem bé. Hauríem de tenir clar quin és el debat de fons, quin tipus d'energia volem, i probablement sense, en el cas d'Almaraz, per exemple, aquest debat ara és difícil tenir-lo perquè, com et deia, hi ha eleccions a Extremadura que es faran just en les setmanes que s'ha de decidir, que el govern haurà de decidir si prorroga o no la planta. O sigui, aquest debat, de moment, sembla difícil que es pugui fer de manera serena i tranquil·la.
No, de moment s'enverina aquest debat. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, moltíssimes gràcies per posar-nos-hi llum, com sempre, aquesta vegada mai millor dit.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.